Arrels Caleres, el programa de contingut històric a la Cala Ràdio. Els dimarts, a les 11 del matí, repassem la història de l'Ametlla de Mar amb Xavier Figueres Frasnetó. Analitzem els passatges més importants de la nostra història. Els dimarts, a les 11 del matí i en diferit, a les 6 de la tarda i a les 10 de la nit. Arrels Caleres. També el trobaràs a ametllamar.cat/lacalaRTV.
Xavier Figueres, bon dia.
Hola, bon dia.
Ens vam quedar l'últim capítol en tots aquests intents. Ja alguns ja començaven a fer efecte de repoblar la zona de Ponts, de fer nous pobles, el castell de Sant Jordi, tot l'entorn aquest, però si una cosa quedava clara és que ja hi havia activitats que ja s'estaven consolidant a la zona, i una d'estes era la pesca, que ja es veia com una professió de futur, se veia ja com una activitat comercial que podia quallar. Ja havien arribat els primers pobladors, els primers pescadors a la cala, però com s'estructurava? És a dir, de quina manera treballava, de qui depenien? Com portaven a terme aquesta activitat? Qui els controlava?
Bé, doncs, tot el que és el marc jurídic dels pescadors d'aleshores, doncs comença amb l'adveniment dels Borbons a la corona espanyola. Els Borbons, quan entren a governar Espanya, doncs veuen que la Marina està en una situació molt precària i que fa falta dotar a la Marina a homes capaços, no només la Marina de guerra, sinó també la Marina de cabotatge, que estava en una situació francament decadent, i el que volien era reprendre el fil per a millorar tota l'estructura. Per això, quan s'acaba la guerra de successió, l'any 1715, Felip V, com a nou monarca, el que fa és interessar-se per la Marina, veure en quina situació es troba realment respecte a altres potències, perquè no oblidem que Espanya té uns problemes amb altres marines, entre elles amb la Marina anglesa. I llavors li és urgent defensar no només les costes, sinó també el comerç amb les colònies. I per tant, haurà de fer un esforç suplementari per a millorar-ho. Bé, doncs, el que fan estos monarques que succeeixen a Felip V i els futurs, el que fan és planificar i reestructurar tota la Marina, però seguint el model francès. La Marina francesa en aquells moments estava bastant bé, i el que busquen realment era augmentar el nombre de gent disposada a defensar la mar, seguint una política, en certa manera, incentivadora. Diguem que, tot i que anteriorment havien hagut altres moments en què la Marina havia pres una estructuració definida, és a partir de l'any 1637 quan Felip V publica la primera ordre que afecta als pescadors, mariners i calafats, perquè tots ells estan englobats dins del concepte d'homes de mar. I això va tot englobat dins del que s'anomena les ordenances de l'infant almirall, ja que Felip V nomena el seu fill Felip com a almirall de la Marina espanyola. A partir d'aquell moment, qualsevol persona que vulgui dedicar-se a la mar obligatòriament ha de matricular-se, amb tot el risc i amb tots els beneficis que això comporta.
Clar, això, Xavier, comportava que la Marina ja no depenia de que la gent s'allistés de manera voluntària, sinó que els feia una mena de xantatge de tu et vols dedicar i et vols guanyar la vida aquí, que sàpigues que a canvi, si jo et necessito perquè ve pues, una confrontació bèl·lica o a qualsevol altra necessitat, tens l'obligació d'acudir-hi, no?
Sí, exacte. Aquí la monarquia va tenir molt clar que era una manera de lligar als professionals del món de la mar. Antigament, o abans d'aquestes d'aquestes ordenances de marina, els pescadors treballaven en gremi i era el gremi qui decidia les diferents resolucions que afectaven els pescadors. Però a partir d'aquest moment és la monarquia qui imposa tota una sèrie de condicionants perquè puguin tirar endavant els pescadors.
Clar, és a dir, això significava un canvi importantíssim. La gent que es dedicava a la mar i a la pesca en qualsevol dels seus oficis, anem a dir, estava allistat, havia de tenir matrícula i el tenien ja ubicat i el tenien fitxat, doncs.
El tenien totalment controlat, sí, sí. A partir d'aquest moment feia falta un altre element important, que era l'estructuració del sector naval a nivell d'Espanya. I és per això que en època de Felip V es creien els departaments navals, tant el de Cádiz com el de Ferrol i el de Cartagena, que a la vegada se subdividien en províncies militars a les quals estava al davant del qual estava el militar de referent. I a nivell local, el que controlava tot el tema de la marina i la pesca era el batlle de Marina. Respecte al batlle de Marina, en un principi, aquí al nostre poble, el batlle de Marina va ser l'alcalde del Perelló. Però ja a meitat del segle XIX, quan el poble comença a créixer, s'aposta perquè el batlle de Marina sigui una persona de la població que sigui capacitada, que coneixi els diferents tipus d'art, les normatives de pesca i òbviament, les ordenances militars.
Clar, com a mínim, algú de l'ofici, doncs.
Sí, 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 exactament. El que volien ja era una persona que més propera al terreny, no? Bé, la Marina es comença a estructurar a gran velocitat i a l'any 1748 s'estableixen el que són les escrivanies de Marina. Els escrivans fan una tasca molt profitosa perquè són ells qui cuiden de redactar la compra, la venda d'embarcacions i sobretot les reals patents de navegació, un element imprescindible que comporta que qualsevol persona que pugui fer una activitat de cabotatge hagi de demanar permís, perquè sense aquest permís podria passar a ser castigat.
Passaria a ser un delicte, doncs, clar, perquè no estaria regulat, doncs.
No, clar, si no porta el que és la patent de navegació real, no pot treballar. I això implicarà que aquests pescadors caleros que coneixerem més endavant, tots ells, aprofitant les èpoques de la vida biològica, facin sortides, però sempre sol·licitant les reals patents de navegació.
Val, clar, tot això suposa un canvi importantíssim. De fet, les noves ordenances reforçaven, com tu has dit, encara més el caràcter militaritzat dels homes de la mar, i pareix que hi ha algun document que pareix que així ho constata, no?
Sí, hi ha un document de l'any 1802 que reforça més el caràcter militar i diu així, diu: «Es mi voluntad que, según tengo resuelto por mi real decreto de 25 de abril de 1800, estén las matrículas de mar a la inmediata y única orden del cuerpo militar de mi armada naval». És a dir, que tots aquests pescadors caleros estaven sota la jurisdicció de l'armada i concretament del capità de navili que estava a Tortosa, que controlava la llista dels pescadors.
Per tant, és a dir, la cala ja depenia en aquell moment de la comandància de Tortosa.
Sí, sí, des del mateix moment que es van crear les escrivanies de Marina i es van crear els departaments marítims, ja depeníem de Tortosa.
Fins i tot el que hem conegut sempre com xiquets de bordo també necessitaven una autorització, no?, per anar-hi.
A veure, en principi ningú podia navegar si no tenia entre 9 i 14 anys, però ens consta que en 7 o 8 anys ja feien algunes funcions, no? Llavors, aquests que eren els més joves, el que podríem dir els xiquets de bord, aquests només podien navegar si tenien una papereta signada pel ministre de Marina, en aquest cas del departament corresponent, i llavors, quan arribaven als 18 anys, ja si es trobaven en bon estat de salut, podien entrar directament en el que era l'armada.
A partir d'aquí, quins canvis més i què significava una mica tot el tema aquest de que la gent que treballava a la mar passava a ser militaritzat, doncs, és a dir, que estaven sempre sota control i sota el perill de que haguessin d'acudir en algun lloc quan els cridaven.
Sí, sí, doncs, a veure, ells ja estaven obligats, en cas de que es declarés una guerra, en entrar en combat a l'Armada Real, i se podia incorporar qualsevol persona des dels 20 anys fins als 60 anys. Hi ha molts de casos que fins i tot en 60 anys els veuen obligats a anar a l'armada i alguns ja no tornen. Vull dir que era bastant perillosa aquesta situació.
Però fins als 20 anys, diguéssim, que no s'incorporen, diguéssim, a l'armada. Doncs era, una cosa era anar a pescar o anar a ajudar en les tasques de la mar, i l'altra era que et poguessin cridar, hasta els, dels 20 anys cap ara amunt.
A partir dels 20 anys ja estava un mariner disponible per l'armada. També és veritat que a mesura que es va creixent de població pescadora, veurem que es dona facilitats en lloc de cada barcada, s'obligava a que hi haguessin almenys dues persones disponibles sempre. Vull dir, s'anirà estructurant més o menys la política marítima.
Aquí el que sí veiem és que del ministre de Marina depenien competències sobre el control d'un munt de coses, d'embarcacions, de dotacions, fins i tot de la construcció de vaixells, no?
Sí, el ministre de Marina de Tortosa, el que diríem actualment el comandant, tenia autoritat damunt de les dotacions de perseguir els desertors, la vigilància sota la pesca, el control dels boscos, és a dir, que ningú podia tallar cap arbre del bosc per a fabricar embarcacions sense l'autoritat pertinent, sense el consentiment. I fins i tot els mariners, quan sortien en una d'aquestes atabalades navegacions, tenien prohibit dedicar-se al contraband i a l'il·lícit comerç dels negres. A nosaltres no ens consta que cap patró calero es dediqués al comerç, però ells per norma ho tenien prohibit.
Ah, molt bé, és a dir, que ja per davant ja anava això. Existia, doncs, això, la contraprestació esta per part dels homes de la mar de servir a les esquadres reials. Hi havia algun altre compromís respecte a tota aquesta gent a favor de les seues dones, dels seus fills i tot plegat, si en cas passava alguna
cosa? Bé, a veure, això ja és molt relatiu. Tot i que quan entrava a servei a l'armada s'assegurava que les dones, les vídues, tota la família podia quedar protegida, en realitat és que la Marina Espanyola a finals del 18 i començament del 19, i sobretot a partir dels moments que les colònies americanes s'independitzen, doncs no flueix ni l'or ni la plata com antigament, i això implica que la hisenda real està un pèl exhausta de diners, i això produïa que moltes vegades a la família no li arribava la paga promesa pel seu marit. Sí que tenien dret a percebre una quantitat en funció del temps que pertanyien a l'armada, però moltes vegades no arribaven a casa, i això el que implicava era que la família quedava totalment desvalguda, i jo diria que pràcticament a la misèria. Només els patrons de parella d'aquells mariners, si tenien la voluntat de fer-li la part i donar-li algun diner de tant en tant, a la família podien anar tirant, però realment ho passaven molt malament.
Vaja, com lo de la Constitució, no? Que tothom té dret a un habitatge digne, però si no tens quartos, no tens diners per a pagar-te'l o per a llogar-te'l, no, la feinada és teua. Javier, hasta el pròxim capítol. Que vaya bé.
Bon dia.
Arrels Caleres, el programa de contingut històric a la Cala Ràdio. Els dimarts, a les 11 del matí, repassem la història de l'Ametlla de Mar amb Xavier Figueres Frasnedo. Analitzem els passatges més importants de la nostra història. Els dimarts, a les 11 del matí i en diferit, a les 6 de la tarda i a les 10 de la nit. Arrels Caleres. També el trobaràs a amellamar.cat/lacalaRTV.